Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret és un dels dos municipis gironins que participen en el debat sobre la reforma horària. Lloret i Girona són els dos únics municipis de la província que participaran en el debat sobre la reforma horària que impulsa la Generalitat, juntament amb l'entitat Iniciativa per la Reforma Horària. La finalitat és explicar en què consisteix aquest projecte i recollir les aportacions dels veïns. Hi participen un total de 12 municipis de Catalunya. La reforma horària es vol impulsar l'any que ve i passar per replantejar l'organització a la feina i en altres àmbits per poder racionalitzar els horaris quotidians. A Lloret, la xerrada explicativa es farà a finals d'octubre i el debat uns dies després, un acte i altre al Centre Cívic del Rieral. Són oberts al públic, però cal apuntar-se a través d'internet. Avui en sabrem més detalls escoltant a Roger Buch, de la Generalitat, i també entrevistant el diputat de Junts per Sí, el lloretenc Jordi Orobitg. És el tema d'obertura d'avui dijous 29 de setembre del 2016. A més, també tractarem els temes següents. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Maria. El Patronat de Turisme Gironí ha rebut el Guardó del Turisme de Catalunya en la categoria d'innovació per haver impulsat el Congrés TVEX a Lloret de Mar. Recordem que es tracta d'una trobada feta l'any passat amb 600 bloguers vinguts de tot el món especialitzats en turisme i viatges. Ho valoraran amb Jaume Dolçat, alcalde de Lloret i vicepresident del Patronat. També sabrem detalls de les pantalles informatives que s'han col·locat als dos centres d'assistència primària que hi ha a Lloret. Explicarà de què serveixen Marcel Prats, adjunt de direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. La caserna acull avui la celebració del Dia del Patró de la Policia Local, amb reconeixements als agents que han fet intervencions destacades o bé a causa de la seva antiguitat, i també amb la presència d'altres cossos policials. Els detalls els sabrem amb el regidor Josep Lluís Llirinós. I estem només a un dia que s'inauguri oficialment el Festival i Concurs Internacional de Fotografia de Natura Monfoto. Arriba ja la 20a edició i sabrem quines són les activitats preparades al llarg del cap de setmana. Quasi totes al teatre, amb un dels organitzadors és Paco Membrives.
Doncs tot això és el complirà de contingut al Bon Dia Bona Hora d'avui, on també recordarem que aquest vespre a la biblioteca es fa una activitat en què es maridarà el vi amb la literatura. Recordem, un recital de poemes acompanyat d'una copa de vi. Tot això és el Bon Dia Bona Hora, més el temps, els titulars i els diaris. A la producció, Rosa Giral, i posant-hi veu, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
8 i 3 minuts, el que fem és donar pas a Manel Cascante perquè ens expliqui quin temps tindrem en el dia d'avui. Manel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs aquest dijous tornarem a repetir el mateix patró pel que fa al temps. Ens espera un dia molt tranquil, amb ben pocs núvols o pràcticament cap a bona part de les comarques de Girona, i amb unes temperatures que convidaran de nou al migdia doncs, a anar tranquil·lament amb màniga curta, perquè encarem màximes compreses entre els 25 graus de molts punts de la costa i els 27 o 28, fins i tot, de les comarques interiors del Pla de Girona. Tot plegat en perspectiva d'una situació marítima, altra vegada doncs una mica remenada, especialment a partir del migdia. Avui el vent gira component sud-sud-oest, vent de garbí, més enèrgic durant la segona meitat del dia, quan s'espera fins i tot doncs, algunes àrees de maror, sobretot cap al nord del Cap de Begur, i el temps a la resta del país. Avui marcat, sens dubte, pel sol i per la bonança tèrmica, pràcticament amb un ambient d'estiu al centre del dia, de nou amb algunes màximes properes als 30 graus cap als punts més càlids de l'interior i especialment de la Vall de l'Ebre. I el temps demà, divendres, doncs altra vegada ens portarà tranquil·litat. Un dia assolellat, potser amb alguns núvols baixos més en trams de la costa, al matí i al vespre. I el cap de setmana ens portarà un canvi a temps, un cap de setmana molt canviant. Els moments més aprofitables, dissabte al matí, amb estones de sol encara, també diumenge a la tarda, però en el tram central, entre la tarda de dissabte i les primeres hores de diumenge, esperem el pas d'un enfront, d'una línia de tempestes que podran afectar qualsevol indret de les comarques de Girona a últimes hores de dissabte i sembla que podrien descarregar puntualment amb forta intensitat.
Moment pels titulars quan són les 8 i 5. I comencem remarcant que el president Carles Puigdemont ha anunciat que convocarà el referèndum sobre la independència el setembre del 2017.
En el debat de la qüestió de confiança d'aquest dimecres, el president ha alertat que hi haurà un referèndum, acordat o no, i ha avisat la CUP que, si no avala els pressupostos, convocarà eleccions.
Però la CUP ha evitat vincular l'aval a la qüestió de confiança a un sí als pressupostos.
La portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, ha dit que desplegaran al detall la posició del seu grup al ple d'avui i, en aquest sentit, ha evitat vincular l'aval dels cupaires a Puigdemont a un sí als pressupostos del 2017. D'altra banda, la CUP s'ha mostrat en plena sintonia amb Puigdemont per fiar el full de ruta al referèndum.
Els crítics del PSOE, per la seva banda, dimiteixen, però no aconsegueixen forçar la renúncia de Pedro Sánchez.
Tot i així, els estatuts de la formació preveuen que quan la majoria dels membres de l'executiva pleguen, l'òrgan es dissol i el secretari general perd les seves funcions. De manera que Pedro Sánchez deixarà de ser secretari general en les properes hores i una gestora es farà càrrec del partit.
A més, amb la dimissió de 17 membres de l'executiva del partit, s'evita que es convoqui el Comitè Federal de dissabte.
Una trobada que havia de portar unes primàries perquè la militància decidís entre l'abstenció o un possible govern alternatiu i a un congrés. La crisi del PSOE s'ha generat arran de la insistència dels barons del partit perquè els diputats socialistes s'abstinguessin a la investidura a Mariano Rajoy.
El congrés anul·la un veto d'Obama a la llei que permet denunciar l'Aràbia Saudita per l'11S.
És la primera vegada que el Congrés nord-americà anul·la un veto del president del país que ha advertit que la norma és un precedent que se'ls pot girar en contra.
En economia, Ryanair sumarà 9 rutes des de l'aeroport de Girona l'estiu del 2017.
8 són en diferents ciutats del Regne Unit i la novena anirà fins a Romania. La companyia també amplia freqüències amb Londres amb 6 vols setmanals. Per contra, però, Ryanair abandona els vols domèstics des de Girona i no enllà serà Vilobí d'Onyà amb cap aeroport estatal.
Ara obrim plana de societat. 175.000 persones més grans de 65 anys viuen soles sense voler-ho.
Ho revela l'informe InsoCat, que també apunta que la gent gran que viu sola és una minoria, un 22% del total. Una altra dada negativa, segons l'estudi, és que una de cada tres persones grans que viu amb la família aporta el gruix dels ingressos.
L'alcaldessa de Lampedusa, pel seu treball amb els refugiats, l'escriptor Matthias Ennard, autor d'una obra centrada en la unió de les civilitzacions i les cultures, i la Fundació Mona, per la seva contribució a recuperar primats que han estat maltractats, han rebut els premis LiberPress 2016.
Els guardons que arriben a la 18a edició busquen reconèixer la tasca de persones i associacions d'arreu del món que són un exemple de solidaritat.
6 de cada 10 pacients diagnosticats com al·lèrgics a medicaments no ho són.
Ho conclou un estudi de l'Hospital de Bellvitge que recomana fer proves acurades per evitar que un fals diagnòstic condicioni els tractaments que reben.
El jurat declara culpable d'homicidi per unanimitat l'acusat de matar una noia de 15 anys a la platja de la Mar Vella de Barcelona el 2013.
La fiscalia i l'acusació particular han demanat 14 anys de presó per a ell i que ingressi ja en un centre penitenciari, mentre que la defensa ha anunciat un recurs per demanar l'absolució. El magistrat ha deixat en llibertat provisional l'acusat a l'espera de la sentència ferma.
També és notícia que han trobat el cos sense vida d'un excursionista al pic de Xemeneies.
Es tracta d'un veí de Súria, al Bages, de 46 anys, que havia sortit diumenge a fer una ruta pel pic del Pallars Sobirà i preveia tornar abans de dimarts al vespre.
Detinguts a Barcelona i a Canovelles, dos presumptes membres d'una cèl·lula jihadista europea.
En l'operació han estat detinguts tres presumptes membres més, un a Melilla, un altre a Brussel·les i un cinquè a Wuppertal, a Alemanya.
Els bombardejos d'avions militars deixen fora de servei els dos principals hospitals d'Alep.
Els avions han llançat els atacs directament contra els hospitals, segons l'ONG que treballa en aquests centres. Es calcula que hi ha prop de 250.000 civils atrapats en aquesta ciutat.
Un míssil subministrat per Rússia va fer caure l'avió de Malaysian Airlines el 2014 a Ucraïna.
És la conclusió d'un equip internacional de jutges que afirma que el míssil que va abatre l'avió va entrar a Ucraïna des de Rússia el dia abans. Les gairebé 300 persones que hi havia a l'avió van morir.
També ens fem ressò de la dura crítica política i social que es fa en el vídeo promocional del Saló Eròtic.
Un vídeo titulat Pàtria critica la hipocresia del país fent una enumeració molt visual d'algunes contradiccions. El vídeo el presenta l'actriu i directora de cinema porno Amarna Miller i només començar el vídeo afirma que vivim en un país hipòcrita.
I en esports, a la Champions, el Barça remunta un partit molt complicat i acaba imposant-se al Borussia Mönchengladbach 1-2.
Amb aquesta victòria i l'empat a 3 del Manchester City davant del Celtic de Glasgow, el Barça es posa líder en solitari del grup amb 6 punts.
I acabem parlant de bàsquet. El Barça Lassa i l'ILC Manresa disputaran la final de la Lliga Catalana.
Els manresans han superat el Morabanc Andorra 72-77, mentre que els blaugrana han esclafat el Divina Seguros Joventut 78-52. La final de la Lliga Catalana es disputa avui mateix. L'enfrontament entre Barça i Manresa es repetirà en la primera jornada de la Lliga Endesa, que comença aquest cap de setmana.
I ara mateix el rellotge ens marca les 8 i 11.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu, tant de dia com de nit, una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Faci l'aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida. Amb el suport de l'Associació de Dones L'Aurora diem no a les violències masclistes. Ja n'hi ha prou. Dissabte, dia 1 d'octubre, a les 12 del migdia, davant del CAP del carrer Girona, mostra el teu rebuig a les violències de gènere. T'hi esperem.
Atención, señores pasajeros. En breves minutos aterrizaremos en Italia.
Hey, mambo, mambo italiano.
Ya no tienes que moverte de Lloret para disfrutar de la auténtica cocina italiana. Nuevo restaurante Il Brigantino, con el chef Renzo Canavesi. Auténtica pasta casera hecha a mano, carne y pescado fresco, pizza y todo cocinado siempre a la vista. Ven a probar el arrosticini, un corte de carne a la italiana. Disponemos de una bodega con más de 80 vinos y a Pandiani en la parrilla dejando la carne en su punto. Restaurante Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972 37 12 28.
Mambo.
No hace falta ir a Italia para disfrutar de la auténtica cocina italiana.
La Biblioteca Municipal, els dissabtes, a 11:45 del matí, a la sala infantil, ofereix el racó dels contes, un conte per la mainada a càrrec d'una companyia de teatre.
Aquest dissabte 1 d'octubre, el Borinot Groc amb La Conxita tot ho aprofita.
El racó dels contes, Biblioteca Municipal, Ajuntament de Lloret de Mar.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Comença l'escola fent esport i salut. Vine a la piscina municipal de Lloret. Apunta't a la piscina i gaudeix de noves promocions, més places i millors preus.
Per adults, parelles, família i els més petits no paguen. No perdis més el temps i vine a informar-te. T'esperem a la recepció de la piscina, a l'avinguda del Rieral número 22, telèfon 972-36-43-84. Vine a la piscina de Lloret. Esport en família.
La secció de promoció econòmica de l'Ajuntament programa nous tallers de formació d'emprenedoria i empresa. Aquesta edició està dedicada a la comunicació i lideratge, eines claus a la petita empresa. L'objectiu de la sessió és reflexionar de quina forma liderem i comuniquem, tot presentant eines, definint estratègies i reforçant les habilitats directives. Us esperem divendres 30 de setembre de 3 a 5 de la tarda a l'Escola d'Adults de Lloret. Inscripció gratuïta, places limitades. Més informació al SOM, Servei d'Ocupació Municipal. Telèfon 972-34-97-15 o al web lloret.cat/promocioeconòmica dins l'apartat Formació.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
Nova Ràdio Lloret.
Bon Dia, Bona Hora.
Un quart i un minut de nou del matí. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Bon dia a tothom. Comencem a desenvolupar els temes que us hem presentat en portada. I el més destacat és que Lloret i Girona són els dos únics municipis de la província que participaran al debat sobre la reforma horària que impulsa la Generalitat, juntament amb l'entitat Iniciativa per la Reforma Horària. La finalitat és explicar en què consisteix aquest projecte i recollir les aportacions dels veïns. Hi participen un total de 12 municipis de Catalunya.
La reforma horària es vol impulsar l'any que ve i passa per replantejar l'organització, la feina i en altres àmbits per poder racionalitzar els horaris quotidians. Roger Buch, director del Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica de la Generalitat.
És un canvi que es vol fer a Catalunya, impulsat per la societat civil, però que ja està bastant assumit des del nivell de Parlament i de Govern, que tracta de canviar els horaris per fer uns horaris més europeus i els que es fan a la resta del món, que això vol dir doncs avançar-ho tot, dinar més aviat, sopar més aviat, tenir més temps i sobretot racionalitzar-ho, és a dir, no ser presoners dels horaris i poder doncs compactar l'estona que anem a treballar, compactar l'estona d'estudi per poder tenir més temps per nosaltres, per estar en família, temps per fer el que puguem.
El calendari sobre la reforma horària inclou per cada població una conferència a càrrec d'un membre de la Iniciativa per la Reforma Horària i uns dies més tard una sessió de debat.
A Lloret, la ponència es farà dilluns 24 d'octubre a les 6 de la tarda al Centre Cívic del Rieral amb Fabián Moedano, membre de l'entitat. I dijous 3 de novembre, el debat de 4:45 de la tarda a 8 del vespre, també al Centre Cívic del Rieral.
Una primera de conferència per explicar què significa la reforma horària i les seves dificultats, les seves avantatges. I després el segon, que no diem el debat, el taller, que serà un debat per prendre idees on la gent pot fer aportacions.
Els tallers de debat estan oberts a tothom i especialment a agents escollits per la seva relació amb els àmbits que s'han establert com a eixos del debat. Són ocupació i empresa, administració, educació, comerç i consum, cultura i oci i mobilitat.
A més, també es poden fer aportacions a través del portal participa.gencat.cat. Els interessats en apuntar-se a la sessió que es farà a Lloret poden fer-ho a la pàgina web que l'ha habilitat la Generalitat.
Ampliem la informació amb l'Eduard. Molt bon dia.
Bon dia. Les propostes recollides a Lloret i a la resta de municipis catalans contribuiran a l'elaboració del Pacte Nacional per la Reforma Horària. En parlem de tot plegat amb el diputat lloretenc de Junts pel Sí, Jordi Orobitg. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com es valora aquesta iniciativa de caire innovador pel contingut i que precisa de la participació ciutadana?
Bé, com sabeu, aquesta és una iniciativa que s'està gestionant des del Parlament de Catalunya. Més concretament, existeix un diputat molt implicat, que és en Fabián Moedano. No fa gaire temps vam tenir l'oportunitat de tenir-lo a Lloret, va fer una conferència en aquest sentit, i fruit d'aquesta conferència va sorgir l'oportunitat de que Lloret fos designada una de les seus d'aquest procés. No? Des d'aquest punt de vista, com des de la perspectiva del Parlament, entenc que és important que hi hagi aquesta inquietud per mirar de donar satisfacció a una demanda ciutadana important i que té a veure doncs, amb la perversió probablement del nostre horari per raons polítiques alienes a allò que hauria de ser una gestió normal d'una societat. Jo, home, ja a nivell local, doncs, home, molt feliç de que en aquest cas Lloret conjuntament amb Girona siguin les dues úniques poblacions de tot el, de tota la província de Girona que participin en aquest procés, no? Crec que és important, de tota manera, la condició de ciutat turística del municipi turístic de Lloret aporta un element d'especial complexitat per lo que és la, la gestió de la conciliació de la vida familiar i laboral, i entenc que aquestes característiques fan que es consideri també important, doncs, en un país en el que aquesta indústria té un pes tan important i que condiciona de moltes maneres els horaris de les persones. Crec que aquest ha estat un dels principals motius de que haguem estat escollits per fer, formar part d'aquest procés participatiu. No?
Des del Parlament es considera que la reforma horària és un tema prioritari?
Doncs sí, perquè entenem que les males pràctiques en qüestió d'horaris tenen una influència important no només en la vida de les persones, sinó fins i tot es poden traslladar a efectes, efectes econòmics, no? Pel que fa a la productivitat en les hores de treball. Probablement el nostre estat, i per tant a dia d'avui Catalunya formar-ne part, doncs els horaris laborals són els dels més extensos i no per això són els més productius. S'ha arribat a la conclusió per part d'experts en la matèria de que això té a veure, doncs, precisament amb els horaris en què es desenvolupa el treball, el fet de que les persones surtin molt tard de treballar, que gairebé no comptin amb un espai de temps raonable per poder interactuar amb la família o per poder-lo dedicar a si mateixos o a les seves aficions. Tot això fa que el rellotge s'endarrereixi pel que fa a totes les tasques quotidianes i també pel que fa al descans, i en definitiva tot, tot es tradueix doncs en problemàtiques a nivell personal, familiar i, insisteixo, també econòmic. No? Crec que és bo que es faci la reflexió i partint del fet de que probablement el nostre país és una excepció en el marc europeu pel que fa als horaris. Doncs quan tots els vehicles venen de cara i tu ets l'únic que va en una direcció, probablement el que estàs equivocat és tu, i partint d'aquest raonament, doncs, la voluntat és fer aquest procés participatiu perquè finalment això acabi amb una proposició de llei que es conegui en el Parlament.
Parlem justament d'aquest procés participatiu. Què cal fer per participar de les sessions, tant l'explicativa com la del debat?
Bé, en tot cas, el dia 24 es produirà aquesta sessió. Com us he dit, el ponent és en Fabián Mohedano, és diputat del Parlament per Junts pel Sí, i en aquest cas el que s'explicarà es convocarà adequadament per tots els mitjans, i entre ells la ràdio Nova Ràdio Lloret. Serà una convocatòria ciutadana perquè la gent tingui a escoltar quins són els objectius d'aquesta iniciativa legislativa, quina és la manera en la que es poden dur a terme les aportacions, i aquestes, la recollida en aquest cas d'aquestes aportacions i una sessió que serà deliberativa, és a dir, per participar, per interactuar amb tots aquells que vulguin ser-ne part, tindrà lloc el dia 3 de novembre. No? També serà, lògicament, convocada com ha de ser-ho, perquè la gent en tingui un coneixement previ i la pugui preparar, i a partir d'aquí el que ja hi haurà un procés d'elaboració, de recopilació i d'elaboració d'aquestes propostes, no només de la de Lloret, sinó de totes les ciutats on es durà a terme aquest procés participatiu, i això haurà de cristal·litzar finalment amb una proposta, amb una iniciativa legislativa que es portarà a coneixement del plenari del Parlament i que esperem que acabi feliçment amb una llei que reguli aquest aspecte.
Ja per acabar, com animaria els veïns a formar part d'aquestes consultes sobre la reforma horària?
Bé, jo crec que és important per tothom. És important, insisteixo, de molts punts de vista, no? Principalment des de la conciliació. A Lloret, sabem, per les seves especials condicions econòmiques, no? És un municipi turístic amb una pressió important per determinats sectors, perquè precisament aquesta, hi hagi una ampliació d'horaris comercials. La prova la tenim, doncs, que any rere any sorgeix la polèmica respecte de si els horaris comercials han de ser lliures, si han d'estar encotillats o restringits. Sabeu que tenim una apertura parcial durant 2 mesos que permet tancar a les 11 de la nit. Moltes vegades, evidentment, això topa, doncs, amb la realitat familiar i social de les persones que hi treballen, i el que també és cert és que, contrastant amb altres espais i altres destinacions, no totes les destinacions turístiques deuen aquesta ampliació d'horaris. Hi ha de tot, eh? També hi ha que tenen els horaris lliures, però també n'hi ha moltes que són destinacions turístiques d'èxit i no per això exigeixen un compromís personal i social tan important. Des d'aquest punt de vista, tothom que tingui una especial sensibilitat per aquests afers, jo crec que és important que hi actuïn i ho facin, doncs, com hem dit, no? A la sessió informativa del dia 24, que tindrà lloc al Centre Cívic del Rieral a la tarda, i a la posterior, que tindrà lloc al mes de novembre, amb una data de terminar, i també a la tarda al Centre Cívic del Rieral. Doncs en aquest cas convido a tothom de Lloret que vulgui ser-ne partícip, que vulgui treballar activament per definir una llei del seu país, doncs que tenen l'oportunitat i que, per tant, no valen excuses.
Doncs Jordi Orobitg, diputat lloretenc al Parlament de Catalunya de Junts pel Sí, gràcies per les seves paraules i que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Quatre minuts per dos quarts de nou. Obrim ara plana turística perquè el patronat de la Costa Brava Girona ha rebut el Guardó del Turisme de Catalunya 2016 en la categoria d'innovació per haver impulsat el Congrés Tibex a Lloret de Mar. Recordem que es tracta d'una trobada feta l'any passat amb 600 bloguers vinguts de tot el món, especialitzats en turisme i viatges.
El premi es va lliurar el passat 27 de setembre en el marc de la celebració del Dia Mundial del Turisme que impulsa Generalitat de Catalunya a través de l'Agència Catalana de Turisme. Es va entregar aquest i altres guardons del Turisme de Catalunya 2016 en un acte amb prop de 900 persones relacionades amb el sector turístic.
Els guardons del turisme s'atorguen a aquells projectes turístics que ajuden a destacar els recursos i actius de Catalunya mitjançant noves experiències dirigides als consumidors o fent-ho de manera responsable i innovadora.
En la categoria d'innovació, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha rebut el guardó per haver estat l'impulsor en dues ocasions del Congrés Mundial de Bloguers de Viatges Tibex. La primera trobada es va fer el 2012 i la segona el 2015 aquí, a Lloret.
El president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Pere Vila, acompanyat pels vicepresidents de l'entitat, Marta Felip i Jaume Dolçat, va rebre el guardó en la categoria d'innovació de mans del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i del conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baget. Valorem el premi amb l'alcalde de Lloret i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Jaume Dolçat, bon dia.
Bon dia, Maria.
Com valora aquest guardó?
Home, doncs és un guardó molt important. Com bé explicava a l'entrada, és un guardó que premia la innovació turística i el que sí que és cert és que en aquest aspecte el Patronat de Turisme Costa Brava i en aquest cas Lloret de Mar, que va ser la seu d'aquest Congrés Tibex 2015, doncs són els partícips i per tant el valorem molt, molt positivament.
Tornarà a repetir-se aquest congrés o va ser puntual?
Home, de fet, ells es van movent, diguem, l'any anterior de fer-ho Lloret de Mar havia estat a Grècia, on el regidor Orobitg doncs, va rebre, no?, l'encàrrec de ser que Lloret fos la propera seu. És un congrés molt i molt interessant. 600 bloguers de tot el món. Diguem que la prescripció turística en els darrers anys ha canviat moltíssim. Abans el més important era aparèixer segurament en un diari generalista, el que actualment mou a tota aquella gent és la reputació online, i els bloguers aquí doncs són autèntics prescriptors, i per tant que tinguem un grup molt nodrit, no?, de 600 persones que són molt influents en xarxes socials o en els seus blogs o videoblogs on ells tenen milers de seguidors i on expliquen llocs on van, recomanen viatges, recomanen oci, recomanen restaurants i molts altres serveis. Que aquest tipus de persones doncs, estigui a Lloret de Mar durant uns quants dies i descobreixi el territori, descobreixi les nostres platges, els jardins, els serveis que oferim, doncs és molt i molt important, perquè, com dic, encara a dia d'avui seguim recollint fruits d'aquest congrés que va tenir lloc el maig del 2015. Encara a dia d'avui hi ha bloguers que pengen notícies, pengen vídeos o retuitegen imatges d'aquell viatge, que per tant doncs, ha donat uns fruits molt positius a la Costa Brava en general, però especialment a Lloret de Mar, a Lloret Turisme, al qual doncs, agraeixo la seva participació, es va volcar en aquell moment.
Recordem que es calculava que s'havien generat més de 400 milions d'impressions a tot el món a través de les xarxes socials, per tant, una xifra elevada.
És una xifra que, si haguéssim de fer aquestes inversions a nivell publicitari, serien impossibles d'assumir. A part, doncs, que avui en dia té molta més validesa l'opinió d'una persona doncs, experta i que té molts de seguidors que no un anunci purament pagat a qualsevol dels mitjans. Per tant, el nivell d'influència és molt més alt i, com dic, doncs, a felicitar el regidor de turisme en aquell moment, el senyor Beach, a felicitar doncs, també a l'alcalde Codina, que és qui capitanejava el vaixell en aquells moments, i a tot l'equip de Lloret Turisme i del Patronat de Turisme de la Costa Brava.
I el Tíbex en concret, com vostè ha explicat, doncs és itinerant i per tant va celebrant-se a diferents llocs del món, però aquí a Lloret agradaria tornar a repetir un congrés d'aquest estil, si treballaria en aquesta línia?
Absolutament, nosaltres sempre estem oberts a qualsevol tipus de promoció del territori de Lloret de Mar en positiu. És una línia, doncs, com dic, és fantàstica. El retorn versus la inversió, doncs, és molt alt, i a més he de dir que tots, va haver-hi molts de col·laboradors i moltes empreses i particulars, doncs, vinculats a aquests dies de Tíbex, d'aquest Congrés Mundial de Bloguers. Per tant, l'experiència va ser altament gratificant per totes les parts, pel que en van formar part, com per tots aquells que hi van participar activament col·laborant, i per tant, evidentment, estem oberts a nous actes de promoció en aquesta línia.
Doncs Jaume Dolçat, alcalde de Lloret, les nostres felicitacions per la part que li toca per haver rebut aquest guardó, i esperem que se segueixi treballant en aquesta línia positiva. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia, a disposar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passa un minut de 9:15. I seguim amb novetats als ambulatoris de Lloret. S'han posat en funcionament unes pantalles informatives als dos centres d'atenció primària amb la finalitat de donar a conèixer temes de salut i els serveis que es promocionen als ciutadans.
Les pantalles ubicades a les entrades dels centres, on hi ha la unitat d'admissió, funcionen durant els horaris d'obertura. Donen consells de salut, com menjar de forma equilibrada i fer esport moderat, informen sobre les campanyes de vacunació de la grip i les altres malalties, o recomanacions tan senzilles com rentar-se les mans.
Ho explica Marcel Prats, adjunt de direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Per centralitzar tota la informació, que tot el centre pot estar distribuïda en diferents panels informatius, tant a nivell de dades del centre, com d'horaris, com de mesures higièniques preventives, de promoció de la salut, i que ens permet això poder-ho anar actualitzant en cada moment o cada canvi que es dona.
Les pantalles també expliquen els serveis que es donen des de centres d'assistència primària i des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Un dels aspectes que vol destacar la corporació és que la informació es va actualitzant de manera constant.
El tema de la campanya vacunal de la grip, ara estem entrant ja en època hivern, ara hem retirat ja la campanya, per exemple, de les mesures de prevenció davant d'onades de calor, és a dir, és poder-ho anar adaptant a cada època, a cada moment, per exemple, si es fan nous serveis en el CAP, els horaris que tenen. Un tema important, per exemple, és tota la divulgació del projecte del Departament de Salut de La Meva Salut, que és com cada pacient pot accedir a la seva història clínica, informes, receptes, resultat de proves. És totes aquestes informacions que podem anar actualitzant en cada moment i que beneficia, evidentment, a l'usuari que consulta el nostre centre.
Aquestes pantalles s'han posat en funcionament dels ambulatoris de Lloret, Calella i Malgrat de Mar.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora. Nova Ràdio
Lloret. Bon dia, bona hora, en punt les 8:33. Seguim.
La previsió meteorològica.
I amb Manel Cascante, que el tornem a tenir a punt perquè ens doni tots els detalls del temps. Manel, tu mateix, bon dia de nou.
Bon dia, Maria. Doncs aquest dijous tornarem a repetir el mateix patró pel que fa al temps. Ens espera un dia molt tranquil, amb ben pocs núvols o pràcticament cap a bona part de les comarques de Girona, i amb unes temperatures que convidaran de nou al migdia, doncs, a anar tranquil·lament amb màniga curta, perquè encarem màximes compreses entre els 25 graus de molts punts de la costa i els 27 o 28 fins i tot de les comarques interiors del Pla de Girona. I el temps demà, divendres, doncs altra vegada ens portarà tranquil·litat. Un dia assolellat, potser amb alguns núvols baixos més, en trams de la costa, al matí i al vespre. I el cap de setmana ens portarà un canvi a temps, un cap de setmana molt canviant. Els moments més aprofitables, dissabte al matí, amb estones de sol encara, també diumenge a la tarda, però en el tram central, entre la tarda de dissabte i les primeres hores de diumenge, esperem el pas d'un enfront, d'una línia de tempestes que podran afectar qualsevol indret de les comarques de Girona a últimes hores de dissabte, i sembla que podrien descarregar puntualment amb forta intensitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
La imatge de Carles Puigdemont apareix en molts diaris avui i és el cas, per exemple, del Punt, que destaca una declaració de Puigdemont que diu o referèndum, i del diari de Girona, que explica que Puigdemont anuncia un referèndum amb o sense l'Estat. Diuen els diaris que Puigdemont es compromet a convocar pel setembre del 2017 la consulta que certifiqui la desconnexió. El president encarrega a Oriol Junqueras l'organització de la convocatòria i a Raül Romeva la gestió. El cap del govern alerta la CUP que si no s'aprova el pressupost convocarà eleccions. I doncs, com diem, ho veiem tant al diari El Punt com al diari de Girona, que en aquest cas a la imatge s'hi veu Puigdemont doncs, donant-li la mà a l'expresident Artur Mas. Més notícies que veiem en aquests diaris. El diari de Girona també destaca que la Universitat de Girona demana una pròrroga per evitar la liquidació del parc. El jutjat, amb l'advocacia de l'Estat oposant-se al conveni, haurà de decidir avui si accepten la desesperada proposta. Bonet creu que els compromisos escrits de l'Ajuntament i la Diputació obren la porta a noves negociacions. També és notícia que Ryanair anuncia més vols i potencia Girona com a destí independent de Barcelona. L'AFNAC obre el procés de selecció del personal de la botiga de l'Espai Gironès. També explica el diari de Girona que un cotxe robat explota i crema de matinada a l'Avinguda Pericot de Girona. L'alcaldessa de Lampedusa i Matías Hernán, guardonats pels Premis Liberpress, entre altres guardons que també hem comentat en els titulars. I una notícia que comparteixen a la portada del diari de Girona i El Punt és que el PSOE es trenca. Es parteix amb la dimissió de 17 membres de l'executiva. Els crítics ja no reconeixen la direcció de Pedro Sánchez, que continua al capdavant. I en esports, el diari de Girona destaca la remuntada alemanya amb gols d'Arda i Piqué del Barça, que va guanyar el Borussia 1-2, i el City empata a Glasgow a 3 gols i, per tant, el Barça és primer de grup. I d'altra banda, en bàsquet femení, Manfilter 63, Uni Girona 67. La grega Artemis Espanou lidera l'Uni a la victòria en el primer partit de Lliga.
Més titulars d'aquesta jornada són els següents, i sempre en direcció cap al PSOE i la crisi oberta. Podríem dir acarnissada i tot, perquè titulars com el del País és la norma en el dia d'avui. Sánchez s'atrinxera després del seu cessament. La Razón, Sánchez en rebeldia. L'ABC, Sánchez s'atrinxera en un PSOE dinamitat. El diari Ara, referèndum, setembre 2017. I La Vanguardia, la dimissió dels crítics deixa el PSOE partit en dos.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs veiem algunes referències a la vila, per exemple, ho acabem d'explicar, als CAP de Lloret, Calella i Malgrat estrenen pantalles informatives. I d'altra banda, també això ho veiem a l'apartat de salut del diari de Girona i a l'apartat de la Selva d'aquest mateix rotatiu, s'hi explica que les companyies de telefonia inicien a Lloret el desplegament del servei 4G. Aquest desplegament ha de permetre millorar la velocitat, la cobertura a l'interior dels edificis i l'extensió geogràfica.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
La secció de promoció econòmica de l'Ajuntament programa nous tallers de formació d'emprenedoria i empresa. Aquesta edició està dedicada a la comunicació i lideratge, eines claus a la petita empresa. L'objectiu de la sessió és reflexionar de quina forma liderem i comuniquem, tot presentant eines, definint estratègies i reforçant les habilitats directives. Us esperem divendres 30 de setembre de 3 a 5 de la tarda a l'Escola d'Adults de Lloret. Inscripció gratuïta, places limitades. Més informació al SOM, Servei d'Ocupació Municipal. Telèfon 972 34 97 15 o al web lloret.cat/promocioeconòmica dins l'apartat Formació.
Bon dia, bona hora.
Seguim al Bon dia, bona hora, quan falten ara 5 minuts per 3 quarts de 9 i avancem amb més temes. Lloret de Mar celebra avui el dia del patró de la policia local, amb un seguit de reconeixements als agents que han fet intervencions destacades o bé a causa de la seva antiguitat, i també amb la presència d'altres cossos policials.
Aquesta jornada se celebra cada any. La novetat d'aquest 2016 és que es du a terme per primer cop a la caserna inaugurada mesos enrere. L'acte començarà a 1:45 del migdia i la ràdio de Lloret de Mar en farà el seguiment de ben a prop.
En parlem al Bon Dia, Bona Hora amb el regidor de Seguretat, Josep Lluís Llirinós. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que cada any se celebra aquest dia del patró de la policia local. Per què es vol mantenir aquesta celebració?
Bé, és un dia, bueno, com heu comentat, que se celebra la festa patronal de les policies locals i, bé, com marca la tradició, entenem que s'ha de seguir així i, bé, també és un dia on, bueno, és per disfrutar dels agents que durant tot l'any duen a terme la seva feina amb l'exigència que comporta, i avui doncs toca celebrar, igual que es fa aquí a Lloret, doncs a molts altres municipis de Catalunya.
És un acte formal, que n'hem donat alguns detalls, però com s'ha previst exactament?
Bé, és un acte senzill, però com marca la tradició, ja ho he comentat, és un acte on s'aprofita doncs per adreçar unes paraules tant l'inspector, tant el meu nom com el propi alcalde, i on s'aprofita, en aquest cas, aquest any, per exemple, es farà un obsequi i reconeixement a dues persones que porten 25 anys de servei al cos i en els serveis de seguretat aquí del municipi, i també s'aprofita doncs de donar una sèrie de distincions que des de la prefectura i des de la pròpia regidoria entenem que implica la responsabilitat, l'exigència, i quan han intervingut en certes incidències al municipi, doncs s'aprofita per fer una felicitació meritòria a les intervencions que han fet.
Ara que ja porta uns quants mesos, més d'un any, al capdavant d'aquest departament, quina valoració en fa de la feina que es fa aquí a Lloret des de la policia local?
Bé, des del meu punt de vista, sempre ho dic i cada cop que tinc ocasió ho repeteixo, el nivell d'exigència en un municipi com és Lloret de Mar, amb el fet de que és una de les principals destinacions turístiques de Catalunya, doncs l'exigència és molt alta, però també dono fe que els agents sempre ells són els propis que es marquen aquesta exigència, i amb l'objectiu únic de donar un bon servei tant als ciutadans del municipi com als visitants que ens venen. Quina valoració em puc fer? Bueno, doncs jo puc dir, i ho dic obertament i públicament, que des d'altres municipis la valoració que em fan de la policia local de Lloret és molt positiva. Fins i tot m'atreveixo a dir el que ens diuen ells, que som un referent, els agrada saber com treballem, donada la complexitat que vivim aquí, i en aquest cas això ens motiva a seguir treballant, com he dit anteriorment, per donar un bon servei als nostres ciutadans i la gent que ens visita.
Doncs una feina que avui es reconeix amb aquesta jornada. Entenem que és una jornada, un acte intern, no és obert al públic.
Sí, és un acte intern, és un acte senzill, però bueno, és un acte on s'aprofita doncs per celebrar, per compartir opinions i bueno, poder-nos saludar, poder-nos veure tots, i el que es tracta és de seguir la tradició de la festa patronal de les policies locals.
Aquest any, a diferència dels altres anys, no es fa a l'Ajuntament, sinó que es fa a la mateixa caserna.
Doncs sí, aquest any és el primer cop que es fan a la caserna. Entenem que ara les noves instal·lacions ens permeten el fet de poder adaptar i aprofitar els espais que tenim, i bé, entenem que també a vegades el fet d'haver de fer servir la sala d'actes de l'Ajuntament, una sala on s'hi fan moltes trobades, moltes reunions, doncs, com bé dic, aprofitant aquesta nova instal·lació, aprofitant que la instal·lació ens ha permet, doncs, vam considerar oportú que, donat que era la festa patronal de la policia, doncs, ho podíem fer allà mateix.
Doncs esperem que vagi molt bé aquesta celebració, i Josep Lluís Llirinós, regidor de Seguretat de Lloret, li agraïm molt aquesta entrevista. Molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Música.
Bon dia, bona hora.
Ara sí, ja són 9:15 del matí i parlem del Festival Internacional de Fotografia de Natura Monfoto, perquè ja el tenim aquí a tocar. Entre demà i diumenge es du a terme la 20a edició amb conferències, tallers, cinema, projeccions, exposicions, la secció de joves i les presentacions de llibres.
D'entre tots els actes programats al llarg de 3 dies, cal destacar el lliurament dels premis del concurs dissabte a partir de les 7 de la tarda i l'exposició que ocuparà la Casa de la Cultura.
La resta del festival, que ha passat de ser un certamen local a un esdeveniment internacional destacat amb moltíssimes imatges a concurs, es du a terme al Teatre Municipal. I el que fem és ampliar la informació amb el president de l'associació Monfoto, Paco Membrives. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ho dèiem ara mateix, ha passat l'esdeveniment de ser un concurs d'àmbit més local a convertir-se en tot un esdeveniment internacional amb moltíssimes activitats.
Sí, la veritat és que a poc a poc ens hem anat consolidant i el concurs ara és en el mapa del circuit dels grans concursos i festivals internacionals de fotografia de natura.
Ho diem bé si apuntem que s'han rebut 10.000 imatges de 60 països? Sonen bones?
Sí, és correcte. S'han rebut una mica més de 10.000 imatges de participants de més de 60 països.
I com es valora això des de l'organització?
Doncs molt positiu. La veritat és que sempre hem tingut un volum molt alt de participació, però els darrers anys, potser 5 anys, el volum s'ha incrementat de manera exponencial. Cada vegada els premis són de fotògrafs més prestigiosos, això ha anat donant doncs, una miqueta una projecció internacional molt gran, perquè els propis fotògrafs premiats doncs, en fan difusió del premi, de la categoria i del nivell que té. Tot i que les quanties econòmiques encara diguéssim que són premis moderats, el prestigi del Monfoto va creixent a poc a poc, però d'una manera constant.
Perquè quins premis, més o menys, es donen?
En efectiu es donen aproximadament uns 6.000 euros en premis individuals i aquest any han creat un nou premi a un projecte de conservació que és una beca de 6.000 euros més que donen doncs, a través de patrocinadors i d'espònsors del concurs.
Aquest premi de nova creació, en què consisteix exactament?
El premi de nova creació va ser un projecte que teníem fa temps, el que passa que és difícil perquè està encarat més especialment als fotògrafs professionals, a tots aquells que avui els costa doncs, arrencar, acabar de fer un projecte que tingui com a finalitat la conservació del medi ambient. Aleshores, amb un acord amb la WWF Internacional, amb la seu espanyola, doncs va permetre confeccionar unes bases que a nivell de difusió internacional fessin com un petit concurs paral·lel, on tant no es premia només una foto, sinó un projecte complet, un volum de fotos, una intencionalitat, i es fa un seguiment de tot el treball durant tot l'any. És com una ajuda a gent que vol finalitzar un projecte de conservació. La veritat és que aquest tipus de premis, que té més una funció de beca que de premi, es fa molt a països com els Estats Units, però aquí a Espanya hi ha pocs premis d'aquesta mena. I la veritat és que l'acceptació en l'àmbit internacional ha sigut molt bona.
Uh-huh. Doncs ens alegrem que hagi sorgit aquesta novetat i dèiem que a banda del concurs doncs, s'organitzen moltes més activitats, ho hem apuntat, hi ha conferències, tallers, projeccions, exposicions. Com resumiríem una mica què és el Monfoto, què és el que tenim preparat per aquests dies aquí a Lloret?
El Monfoto és un espai per compartir, per aprendre. És, vull dir, la majoria de la gent que ve... És gent que té un mínim interès per, ja sigui per la fotografia, pel medi ambient, per les aventures, per les expedicions. És gent inquieta i el que fem és programar activitats per ell. De vegades molta gent pensa, ostres, no, això és per fotògrafs i fotògrafs de natura. No, això és un espai obert a tothom, on s'expliquen històries, es veuen pel·lícules. Són com aquells documentals de les dues, no?, que dèiem, però explicats en viu, amb sentiment i compartint, i podem a l'acabar parlar amb el ponent i explicar-ho. És un espai per compartir experiències fotogràfiques i vitals, també.
I també hi ha una secció que és destinada a joves.
Sí, des de l'any passat vam veure que hi ha un volum de joves molt potents fent fotos que acompanyen els seus pares, la tecnologia digital els ha facilitat això, i els pares ho han fet com un vincle, és a dir, com un vehicle per la formació dels seus fills, per la seva aproximació a la natura i al medi ambient. Vam trobar que això era un projecte molt, molt interessant, i el que hem fet és, d'acord amb molts dels pares, com a ajudants d'aquests projectes formatius, preparar activitats expresses per ells. Petites sortides, xerrades de fotografia, xerrades del medi, de la natura, del coneixement, i activitats lúdiques també, naturalment.
Sempre, en diverses ocasions, hem comentat que a vegades costa arrossegar gent de Lloret cap a aquest festival. Si algú ens està escoltant i vol seguir el festival de prop, com ho ha de fer?
Tot i que per criteris d'organització exigim una inscripció en el concurs, perquè si no seria molt difícil doncs controlar l'aforament, els accessos, habitualment hi ha prou espai perquè qualsevol ciutadà doncs es pugui apropar en funció de l'interès d'una ponència i entrar a veure-la d'una manera lliure. Habitualment espai sempre hi ha al teatre, a part de poder apropar-se a les exposicions, als estants comercials que hi ha de marques per veure material, o inclús a través de contactar directament allà, doncs apuntar-se a les activitats pels joves, que també són gratuïtes.
I de les conferències que hi haurà, en podem destacar alguna?
Aquest any és difícil destacar alguna perquè el nivell de moltes és molt alt, i de vegades marcar alguna en concret, a vegades altres vegades és més fàcil. Aquest any la veritat és que el nivell de totes és molt alt. Hi ha algunes doncs, que venen des de Seattle, amb el Daniel Beltrà com un dels fotògrafs de natura més importants i reputats del món, jo diria que és un dels 5 fotògrafs més importants que hi ha en aquest moment, és el fotògraf de Greenpeace, ha fet premis internacionals molt importants i portarà molta expectació. D'altres ponents interessants i molt propers, doncs, per estar amb Marta Llarés d'aquí, que ha fet l'obra artística del bosc de les Creus amb un bosc cremat al costat de Montserrat. Vull dir, hi ha des de gent molt propera que ha fet grans projectes de fotografia o artístic fins a grans figures internacionals. Passant per aquí, aquest any tenim uns 22 ponents.
El programa es pot consultar a través d'internet?
Sí, a través de la web 3W.monfoto hi ha un enllaç cap al festival, o des del fest.monfoto.com també es veu tot el programa, tots els ponents i totes les activitats que es fan.
I Paco, dèiem que s'han rebut unes 10.000 imatges al concurs. A quants autors són això, però?
Això vindria a ser aproximadament uns 1.000 autors. Hi ha una mitjana entre 10-12 fotografies per autor, aproximadament. Potser han sigut menys, no ho sé. Això depèn de les bases de cada concurs. Ara mateix no ho recordo, però potser voltaria això, entre 800 i 1.000 autors.
I l'exposició amb les millors imatges que es munta cada any a la Casa de la Cultura, quan es podrà visitar?
A partir de demà divendres ja estarà oberta. En aquests moments els companys ja l'estan acabant de muntar. I a partir de demà a les 5 de la tarda ja és visitable, estarà oberta i estaran doncs, les 113 imatges, 114 imatges doncs, premiades en aquesta edició.
Fins quan?
Estaran tot el mes d'octubre, fins al dia 29. Aquest cap de setmana obert de manera ininterrompuda des del matí fins a la tarda, i després tota la resta del mes amb l'horari habitual de la biblioteca.
Doncs esperem que vagi molt bé. 20 edicions ja, déu-n'hi-do, dues dècades. També volíem preguntar com va anar una altra de les novetats d'aquest any, que és que dilluns es va fer una prèvia amb una jornada amb projeccions de documentals. Volíem preguntar això, doncs com va anar?
Va anar molt bé. La veritat és que la sessió del matí s'havia programat dues pel·lícules dirigides als alumnes de secundària, amb el que jo considero una de les pel·lícules que hauria de ser obligatòria en els cicles de secundària, que era la pel·lícula Home, de la productora de Good Planet, de Janatus Bertran, i aquesta exposició el que mostra és l'estat actual de la Terra i el que hem de fer, o què és el que hauríem d'intentar evitar perquè el planeta estigués millor. Home és aquesta pel·lícula la van veure aproximadament uns 300 alumnes de secundària, i posteriorment es va passar una amb de batxiuri, en el que estava prevista, bueno, es va fer per als alumnes de batxillerat, en el que van venir també més de 200 alumnes, i va ser molt entretingut perquè posteriorment els nens de batxillerat, aquesta era molt més curta i va permetre que després el director de la pel·lícula doncs obriu unes converses amb els nanos i va estar molt xulo perquè els nanos doncs preguntaven coses realment interessants.
Doncs esperem que segueixi anant tot molt bé també, que vagi molt bé aquesta 20a edició i dir-li a la ciutadania que es fixi en aquests cartells originals que hi ha penjats en els arbres, en què sembla que sigui el mateix arbre qui està aguantant el cartell, ens ha cridat l'atenció. I Paco Membri, és president de l'associació Monfoto, moltíssimes gràcies un dia més per atendre'ns.
Bon dia, bona hora.
4 minutets i arribarem a les 9 del matí i us recordem que avui hi ha una proposta a la biblioteca en què es proposa combinar la poesia amb el vi. L'activitat porta per títol Paraula de vi, consisteix en escoltar un recital poètic amb una copa de vi a la mà.
La iniciativa va néixer fa uns 6 anys arran d'un article d'opinió que va publicar a la premsa Miquel Martín, on posava de manifest que un dels grans plaers de la vida és beure vi i gaudir de la lectura de textos, especialment de la poesia.
La idea va agradar al Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, que va impulsar aquestes sessions, que segons Miquel Martín sempre agraden molt al públic. Ell mateix explica que els textos que busca són variats.
Els textos, jo sempre procuro que primer que parlin del vi, que facin alguna referència al vi, i això és fàcil perquè en la poesia el vi té una presència molt important, després que siguin molt diversos tant en l'estil com en el temps com en els autors, i després que siguin textos que a l'hora de comentar-los donguin joc perquè els puguem comentar conjuntament amb la gent mentre prenem una copeta de vi. I també que siguin textos doncs, que l'Olga els hi pugui donar vida a l'hora de recitar-los i que la gent els senti com aquell que escolta una cançó.
Miquel Martín també s'encarrega de triar els vins que acompanyaran aquests textos i també comenta les poesies que es reciten amb els assistents. El recital de poesia, en canvi, va a càrrec de l'actriu Olga Sarkós, que convida tothom a relaxar-se i passar una bona estona.
El que ha de fer la gent un cop està participant de l'activitat és relaxar-se, deixar-se portar, escoltar les indicacions d'en Miquel Martín i, sobretot, doncs, disfrutar i gaudir de l'activitat. Els ho deixem tot ben servit, per dir-ho així d'una manera. Els hi servim el vi, els hi servim els textos i els hi servim la lectura, o sigui que la gent no ha de fer res més que veure i escoltar.
Miquel Martín demana al públic que no s'obsessioni en entendre el missatge dels poemes, sinó que es relaxi i els escolti com qui escolta una cançó.
Sempre he dit també en aquestes sessions que la poesia és una mica com la música. Sovint escoltem cançons amb idiomes que no entenem, però ens agraden, doncs la continuem escoltant i la poesia hem de fer una mica igual. Entrant-hi a poc a poc, primer buscant aquesta musicalitat, aquest poder de les paraules, i després ja entrarem en el sentit més profund del text, però sense preocupacions i sense presses, per dir-ho així.
El recital Paraula de vi arriba aquest dijous a la Biblioteca de Lloret. Avui serà a partir de les 8 del vespre a la Sala Polivalent i l'entrada és oberta a tothom, però per participar-hi cal inscriure-s'hi abans adreçant-se a la biblioteca de manera presencial o bé a través de la pàgina web.
Doncs tothom que tingui ganes de passar una bona estona relaxada, que vagi avui a la biblioteca en aquesta sessió de recital de poesia acompanyat d'una copa de vi. També en el Bon Dia, Bona Hora d'avui hem explicat que Lloret acollirà un debat sobre la reforma horària. Serà un dels dos únics municipis gironins, a banda de la capital de Girona, que acolliran aquests debats que es fan en 12 municipis catalans. També Jaume Dolçat ens ha parlat del Premi Innovació que ha recollit el Patronat de Turisme pel Congrés TIBEX que es va celebrar aquí a Lloret l'any 2015. Amb Marcel Prats hem sabut que hi ha unes pantalles noves als CAP de Lloret en què es dona informació sobre diferents aspectes de malalties i també consells per preservar la salut. I Josep Lluís Irinós ens ha explicat que avui se celebra el dia del patró de la policia local amb reconeixement a diferents agents del cos de Lloret de Mar. Finalment, dic que Paco Membrives ens ha donat tots els detalls del Festival Monfoto que es durà a terme aquest cap de setmana aquí a Lloret. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies per haver estat aquí un dia més al 90.2 de l'FM. Nosaltres tornem demà a les 8 en punt. Fins llavors, que passeu molt bon dia.
Bon dia, bona hora.